altre punt de vista.
Segona setmana de l'any i us volem explicar dues històries de superació en majúscules. Dos punts de vista que ens faran canviar la manera de viure el present i no pensar massa en el futur. Dues maneres de veure la vida que, sens dubte, ens ajudaran a viure aquest 2022 amb un altre punt de vista positiu i esperançador. Primer, us proposem un viatge fins a Sevilla. Allà hi viu l'Helena Huelva.
Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver.
Bé, la història d'aquesta sevillana ha donat la volta al món a Instagram. A Instagram i a totes les xarxes socials. L'Helena Huelva té 19 anys i acumula gairebé 250.000 seguidors en aquesta xarxa Instagram i 339.000 seguidors a TikTok. Fa gairebé 3 anys aproximadament que li van detectar un càncer i la manera que té d'afrontar-lo només desperta admiració. Ella és @HelenaHuelva02. Hola, Helena. Helena?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Helena. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, feliz año, Helena. ¿Cómo se presenta este 2022? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, feliz año. Feliz año a todos. Seguro que este año entra súper guay y súper bien.
Sí, ¿te encuentras bien, Helena? ¿Cómo estás?
Sí, me encuentro bien. Ahora estoy con un tratamiento que me hace encontrarme mejor. Dentro de lo malo no ingreso ni nada, así que bien. Por el 2022, bien fuerte.
Así ha de ser, Helena, ¿eh? ¿Cómo haces tú para que tus ganas siempre ganen, Helena?
Confiar en que siempre viene lo bueno después de lo malo. Que siempre va a haber algo mejor por lo que estar bien y no mal.
Y de hecho, has escrito un libro, Helena, que yo ya no sé en qué punto está, porque creo que está a punto de salir a la luz, ¿no? Donde explicas esto mismo, ¿no? Estas vivencias. Claro, Mis ganas ganan, se llama el libro. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente. Está a punto, ¿no? Sí. Como decíamos, de nacer este libro.
Sí, sí, está a punto de salir. Sale el 20 de enero. Tengo muchísimas ganas. La verdad que llevo trabajando en él mucho tiempo, pero ha merecido la pena porque yo ya lo tengo y ha quedado precioso y todo como yo quería, así que muy orgullosa.
Explicas siempre en tus redes sociales, que ahora ya nos explicarás cómo lo haces, porque madre mía, qué cantidad de seguidores tienes, Helena, ¿eh? Explicas que el cáncer tiene algo curioso y es que todos pensamos que es de los demás hasta que te llega a ti. Explícanos un poco tu historia, Helena.
Sí, o sea, a mí cuando me diagnosticaron yo no pensaba que yo fuera a tener eso. Pero claro, tú siempre lo escuchas en personas ajenas a ti, que no eres tú o de películas, y al final pues de repente te llega. Y eso es lo que quiero enseñar, que realmente al final es una lotería mala. Y hay que luchar para que por fin haya una cura 100%.
De hecho, claro, y aparte si te llega este momento, Helena, con 15 años, ¿cómo lo entomas? Porque yo me imagino que, claro, esta noticia a los 15 años, ¿no? Cuando, ¿no? Tienes toda la vida por delante.
Sí, bueno, fue con 16, pero vamos, igual. Sí, fue como un golpe de realidad.
Tú estabas haciendo cuarto de eso, ¿no, Helena?
Sí, cuarto, pero yo repetí, por eso tenía 16.
Ah, de acuerdo.
Sí, cuarto. Y es un golpe de realidad, pero no sé cómo saqué fuerza desde el momento uno, también por mis familiares que estaban ahí desde siempre, han estado ahí y están. Y supongo que también por eso he tenido más fuerza, porque yo les veía a ellos bien y también ellos me veían bien, entonces era como una burbuja de fuerza.
Y de hecho, mira, lo que nos estás explicando ahora, ¿no? El hecho de que el resto te vea bien, que tú entomes esta enfermedad, que es un sarcoma de Ewing, ¿no? ¿Es así, Helena?
Sí.
¿Qué
sí,
es
exacto.
El sarcoma de Ewing?
Es un sarcoma que afecta a los huesos y llega también a afectar a zonas blandas cuando se expande.
Uh-huh. Pero escúchame, porque claro, los primeros meses tú viviste la enfermedad, como decías, ahora rodeada de los tuyos, ¿no?
Sí.
Pero a finales del 19, cuando estaba casi terminado el primer tratamiento, decidiste hacerlo público a través de Instagram, donde cuentas esto, ¿no? Que hay muchos, muchos, como un ejército, ¿no?, de enfermeros pendientes de ti las 24 horas
Sí.
al día.
Sí, total.
¿Por qué decidiste compartir tu historia en las redes sociales, Elena?
Pues porque lo vi como una ventana que podía enseñar algo que no estaba muy, muy, como decirte, muy... que no todo el mundo sabe lo que es, y no sabe, porque muchas personas no saben lo que es la quimio, cómo se pone, a quiénes afectan, a qué afecta, qué efecto secundario tiene la quimio. Lo mucho que realmente está rodeado a todas las personas con el cáncer. O sea, quieras o no, al final alguien que conoces lo tiene, y eso hay que hacerlo de alguna forma para que eso no sea así, haya más investigación y se diagnostique antes también, para que la curación sea más efectiva. Y hay que luchar por la investigación.
Claro, es que fíjate tú, ahora que decías hay que luchar por la investigación, porque llega un día que llegan las buenas noticias.
Sí.
Claro, estamos escuchando a Pablo López, Elena, porque sabemos que la música te ha ayudado muchísimo, ¿verdad? También en este proceso.
Sí, muchísimo, muchísimo. La música ha sido como para evadirme, y era la música ha sido como más ayuda realmente. Y me acuerdo que, bueno, siempre, me acuerdo porque sigue pasando, llego a mi oncólogo y le digo, hay que intentar cuadrar para que esté bien el día tal, que tengo un concierto. Siempre, conciertos.
Está muy bien, estaba escuchando a Pablo López en Mi Mejor Momento, que justo ahora estábamos, ¿no?, como introduciendo, llega un día que llegan las buenas noticias. Ahora nos estabas recalcando la importancia, ¿no?, de la investigación.
Sí.
Y claro, este buen día, de hecho, la entrevista la hemos empezado así con buenas noticias, ¿no? El tratamiento que ahora estás teniendo, está surgiendo, o sea, buenos síntomas, ¿no, Elena?
Sí, llevaba muchos que no funcionaban, y por fin este. Hemos dado con la tecla, parece ser, y los nódulos se han disminuido un poquito. Uh-huh. Así que es buena noticia.
Claro, y fue en ese momento cuando tú pensaste, ¿no?, mis ganas ganan, esa frase que no sé, te cansas de repetir, ¿no?, cobró sentido del todo, ¿no, Elena?
Pues sí, realmente esa frase la empecé a decir a los 2 meses o así de diagnosticarme, o sea, hace muchísimo. Pero cada vez ha cogido como más significado.
Escúchame, Elena, para todos esos oyentes que nos estén escuchando, claro, primero dejar claro que durante el tiempo que llevas luchando con esa enfermedad, que creo que son 3 años, ¿no?, y un poco más, Elena.
Sí, 3 años hace ahora.
3 años. Tú nunca, o muy pocas veces, ahora de hecho nos lo estabas diciendo, que el médico te pone una hora para el tratamiento y tú dices, a ver mis planes, ¿no? ¿Cómo los tengo? Has rechazado muy pocas veces un plan. Es así, ¿verdad?
Sí, pero también por ayuda de mi oncólogo. O sea, porque a lo mejor decía, bueno, pues vamos a citarte el miércoles en vez del lunes.
Pero eso, Elena, claro, es una actitud, ¿no? La importancia de la actitud,
claro,
¿no?, en la enfermedad, ¿no, Elena?
Claro, y además él sabe que sí, eso me ayuda a mí muchas veces. Es igual de importante, porque la actitud es muy importante, y cómo te sientas también.
Escúchame, ¿y cuando flojean las fuerzas, Elena, qué haces?
Apoyarme en las personas que quiero y me quieren.
Y como decíamos, Aitana, ¿también te ayuda?
Muchísimo.
Venga, la escuchamos.
Mucho.
Claro, es que decíamos al inicio de la entrevista, Elena, a ver, que yo ya estos números tan altos ya no los sé ni leer. 250.000 seguidores en Instagram y 339.000 seguidores en TikTok. Nos explicabas justamente que tú ilustras cada día, ¿no?, las 24 horas el tratamiento, o sea, lo que estás recibiendo para curarte de tu enfermedad. Y claro, Aitana... con esta canción vas a quedarte, es una canción concreta, ¿no? Para ti, ¿qué significa?
Sí, porque salió justo cuando me diagnosticaron y me encanta, o sea, de mis canciones favoritas desde que salió. Y claro, la ponía muchísimo, muchísimo, cada vez que íbamos al hospital en el coche, en el hospital la ponía. Y para mí, para mis padres, para mi hermana, es como muy especial y yo siempre se lo digo, o sea, que su música me ha ayudado mucho. Y ella me dice que si le digo yo eso, que ya ha ganado todo. Que si su música me ayuda. Uh-huh. Sí.
Elena, explícanos también, porque en tus redes sociales visibilizas, ¿no?, justamente el cáncer y su impacto psicológico, ¿no? Que a veces como lo que dejamos de lado, Elena, el impacto psicológico, ¿no? Pero sí, tú, como nosotros queremos recalcar en esta entrevista, siempre has dejado claro que vas a por todas. Pero en esos momentos de bajón, ¿no?, que decíamos ahora, visibilizar también que puedes estar mal y que la gente lo vea, también se puede sentir como, ¿no?, de alguna manera visibilizar, claro, el estado, ¿no?, de la enfermedad, que puede afectar en muchos ámbitos.
Claro que estar mal está dentro de ir a por todas, o sea, es un sentimiento inevitable, igual que el tener miedo y todo ese sentimiento que te come la cabeza, es un sentimiento normal y es aprobable también tenerlo.
Elena, cuando acabe todo esto, ¿ya tienes claro tu viaje a Nueva York?
Ojalá, ojalá, sí, ojalá. Quiero ir, tengo que ir.
De hecho, es uno de tus sueños, ¿verdad, Elena, si no me equivoco?
Sí, sí, sí.
Pues esperemos, Elena, vuelva, que sea bien pronto este viaje a Nueva York y que vaya muy bien la presentación del libro, que estaremos muy pendientes.
Ojalá sea así. Muchísimas gracias.
Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana vive el presente de Elena Huelva. Elena, cuídate muchísimo. Estaremos en contacto.
Sí, muchas gracias y encantado, chicos.
Venga, don San, nosotros seguimos avanzant. Adiós, Elena, connexió.
Besitos.
Un beso bien fuerte. Elena Huelva, ja sabeu que la podeu seguir el dia a dia de la Elena, @ElenaHuelva02. No ho deixem aquí, perquè ara fem una altra connexió.
Al matí, a Ràdio Estel.
Com dèiem, de Sevilla, doncs, tornem la connexió aquí a Barcelona als estudis de Ràdio Estel perquè seguim parlant de persones valentes com l'Elena i que ens poden ensenyar molt de la vida. Ara volem parlar amb l'Anna Treserra. L'Anna és química i tecnòloga d'aliments. Es va doctorar en nutrició i salut. Des d'aquest moment, doncs, ha treballat amb epidemiologia nutricional. No patiu, malgrat que aquest terme, malauradament, ens sona molt. Aquest temps està com molt de moda. Ara li preguntarem a l'Anna en què consisteix aquesta epidemiologia nutricional. De fet, l'Anna actualment treballa a la Universitat de Barcelona com a professora. Va arribar un dia en què l'Anna, doncs, li van detectar un càncer de nas i coll i va començar un tractament. Què va passar? Que durant aquest tractament l'Anna, doncs, va patir els seus principals problemes deguts al tractament en l'alimentació. És quan va decidir posar fil a l'agulla i centrar la seva feina en millorar aquesta alimentació quan pateixes un càncer. Anna, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Primer de tot, com et trobes? Tu ja ho tens superat, eh?
Perfecte.
Quan va ser això? Quan va ser? Quan et van detectar el càncer?
Ara farà 4 anys, quan tenia 32 anys.
I ho vas superar? Van fer el tractament, no? Radioterapia.
Quimioteràpia i
radioteràpia. Quimioteràpia i radioteràpia.
Sí.
Avui estàs neta.
Sí. De fet, fins que no passen 5 anys això no es pot dir 100%, però estic en remissió i simplement estic seguint els controls que toquen i ja està.
Anna, ara estàvem escoltant l'entrevista amb l'Elena, no?, i pensàvem, dèiem, anaves fent així amb el cap, no?, en molts moments.
Sí, sí.
Clar, com ho has sentit? Com... T'has sentit identificar en algun moment, sobretot, jo suposo, el fet de trencar tabús, no? Que tan important és.
Sí, sí, és que podria signar l'entrevista al 100%, perquè és que estic tan d'acord amb tot el que diu i tantes coses que quan ella parlava pensava, és exactament així. Des de que creus que mai et passarà a tu, això són coses dels altres, tothom ho coneix, però això a mi no, fins que t'arriba. Què important és la investigació en aquest camp i en tots els altres perquè el càncer ja no sigui una sentència a mort, sinó simplement un entrebanc més a la vida. I no sé, com d'important és també visibilitzar que no només, o sigui, com és passar aquesta malaltia, què és, com són els tractaments. Jo, per exemple, al meu Instagram, que gairebé mai hi tinc fotos meves, les úniques o les poques que tinc on jo surto és de quan estava malalta, precisament. Perquè vaig tenir la necessitat d'ensenyar, no? Doncs com és passar un càncer, com és anar amb un mocador, no? O no tenir cabell, perquè no volia que fos un tabú, això. No volia passar-ho per alt. Després de tantes altres coses, però surten fotos meves a l'hospital i...
Vas fer com el seguiment, no? I vas visibilitzar una mica la idea de l'Helena, no? Que comentava també, que per això ho fa, no? De visibilitzar a les xarxes socials. Clar, què va passar? Que tu estudies quins són els efectes que té la nutrició en la nostra salut, no?
Exacte.
Però en quin camp treballaves abans de que et detectessin la malaltia?
Jo treballava sobretot en malalties cardiovasculars. Sobretot, i amb factors de risc cardiovascular. Mai m'havia centrat en el càncer, mai havia tingut l'oportunitat, tampoc és que no hagués volgut, però no s'havia donat el cas. I realment no sabia tampoc de la importància de la nutrició durant el tractament. Jo havia sentit moltíssim a parlar de què fer per prevenir un càncer, o què fer fins i tot després per no tornar-ne a tenir. Però durant el tractament no se m'havia acudit mai que era tan important.
Clar, perquè per molts pacients els efectes del càncer i els seus tractaments fan que sigui molt difícil alimentar-se i potser això és un dels problemes que no són tan visibles, no? Com ho vas viure tu, Anna?
Exacte. Bé, d'entrada, quan et diagnostiquen, la primera cosa que penses, i crec que em va passar a mi i a tothom, és, ai, Déu meu, que se'm cau el cabell.
Clar, és com el primer que et ve,
faré?
No?
I, ostres, després te n'adones que això és el menor dels teus problemes, que no tinguis cabell. I no se m'havia passat pel cap, doncs, que realment amb la nutrició hi tingués problemes. Jo sóc una persona que sempre he menjat de tot, que m'agrada molt menjar, que en gaudeixo moltíssim de l'alimentació i, de fet, per això estic en un departament de nutrició treballant, perquè realment és un tema que m'encanta. I va ser com mica en mica que vaig anar tenint problemes, no va ser de cop. Però sí que quan em van començar a fer quimioteràpia i radioteràpia tota l'hora, tenint en compte la zona que em irradiaven, no?, que era el cap, doncs que això em va començar a afectar moltíssim amb, no sé, des de, doncs, no podem passar, tenir mucositis, que són llagues a la boca, tenir, doncs, falta de gust, o sigui, canvis en la percepció del gust, pèrdua de gana... És que quasi tots els problemes que vaig tenir després els he anat estudiant, perquè realment eren molts i gairebé totes les meves hospitalitzacions van ser degut a no menjar bé. Uh-huh. I, per tant, vaig veure que era un problema molt important.
I que era un problema, Anna, que possiblement, o sigui, no només et passava a tu, sinó a moltíssims malalts de càncer, no? El tema d'aquests problemes de l'alimentació durant la malaltia.
Sí. De fet, un dels problemes principals i una de les causes de mort per càncer no és tant el càncer en si, sinó problemes derivats de no menjar, de desnutrició directament. Això provoca caquèxia, que és que perds la musculatura, i això al final és molt difícil de recuperar. Hi ha un punt de no retorn en això. I això molta gent no ho sap.
I Anna, llavors, quan vas passar el càncer, vas dir, jo em vull dedicar a això, no? A estudiar,
sí.
Justament. I com va anar la cosa? Perquè em sembla que vau muntar una festa, no?
Sí, és una mica curiós.
Explica'ns-ho.
Doncs, quan jo vaig acabar el tractament, estava doncs, molt, molt contenta i volia celebrar-ho amb els amics i vaig fer una festa i vaig convidar molta gent. I suposo que ells van estar molt de temps pensant què em podien regalar, que jo no esperava que em regalessin res, però vaja, ells sí. I em van dir doncs, que em donarien diners entre tots, perquè els dediqués a la investigació, bueno, perquè els donés realment a un grup que es dediqués a investigar alguna cosa relacionada amb el càncer. I vaig estar buscant molt, però clar, no sabia exactament on donar-ho, no? Perquè hi ha tants grups que se'n feia molt complicat. I al final vaig anar a parar al doctor Zamora, que era un company meu amb el que jo havia treballat, i treballa a l'Institut Català d'Oncologia, i vaig pensar, home, ell segur que ho sabrà. I quan el vaig anar a veure em va dir, home, doncs mira, tinc això pensat, aquest projecte com molt està molt a l'inici, però m'agradaria tirar-lo endavant i crec que seria una bona idea no només fer servir aquests diners, sinó que el treballéssim junts. I des de llavors doncs estem amb això.
Esteu amb aquest projecte. Llavors explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte per ajudar sobretot uh-huh. no, les persones doncs, que estan passant un càncer, entenc, no?
Sí.
I que no tinguin problemes en l'alimentació. En què consisteix i en quin punt està i sobretot com podem ajudar?
Mira, el que nosaltres volíem era donar informació fiable sobre l'alimentació durant el càncer. Això és molt important, sobretot la part de fiable. Perquè,
per què ho dius, això?
Perquè a internet hi ha molta informació. Hi ha molta gent que diu coses i que realment no en sap. Llavors nosaltres el que volíem era com tenir, o sigui, donar l'oportunitat de que la gent s'informés i estigués tranquil·la amb el que llegeix i realment s'ho pogués creure. Llavors vam recopilar molta informació juntament amb moltes entitats que es dediquen justament a l'alimentació oncològica i també han participat cuiners, ha participat doncs, la xarxa audiovisual local, ens han ajudat molta gent, eh? I ara després si de cas ho miro perquè no em vull deixar ningú. Llavors la idea era doncs, que en una mateixa pàgina web hi hagués tot aquest contingut i també no només donar informació sobre quins són els efectes secundaris o desmitificar algunes informacions que existeixen, sinó també explicar exactament en què consisteixen i donar idees de receptes. Per mi això era importantíssim.
Per tant, era una de les necessitats que tu vas patir, no?
Sí.
De dir, ostres, això ho vaig trobar a faltar.
Sí, perquè al final les recomanacions les vas rebent, no? Des de l'hospital, des d'on et tracten. I tu parles amb nutricionistes que et diuen doncs, has de menjar doncs, jo què sé, més calòric o has d'intentar evitar els aliments àcids, per dir alguna cosa. Però a l'hora de la veritat, quan arribes a casa, necessites saber exactament què és el que has de menjar. I al final entres en unes dietes que són molt avorrides perquè tu no estàs per pensar en dietes. Llavors, entres en monotonies i menjar de forma no monòtona i atractiva a la vista és importantíssim en un moment en què no tens ganes
de
menjar.
Que no tens gana, no? És el que anava a dir. Se te'n va totalment la gana, també, no?
Sí, sí, sí.
Anna, i per tant, vosaltres també oferiu com una dieta personificada, és a dir, personal, o com funciona?
No. Això és contingut per tothom i no és en cap cas personalitzat. Això és perquè cadascú miri què és el que més li interessi i vagi a aquell apartat que li interessa, que vagi a resoldre dubtes, que vagi a agafar idees, però nosaltres no podem oferir una dieta personalitzada perquè, clar, seria impossible. O sigui, necessitaríem... Això ho ha de fer una dietista nutricionista, no? Una persona que es dediqui a això. Crec que en cap cas podria substituir aquesta figura. Però sí que per agafar idees, per tenir certa informació, això sí.
Com es diu la pàgina web?
Es diu www.menjardurantelcancer.cat.
Així de fàcil.
Així de fàcil. Ens hi vam estar donant moltes voltes, però al final vam dir, a veure, de què va? De menjar durant el càncer, doncs ja està.
Menjar durant el càncer, com és?
Menjardurantelcancer.cat.
Menjardurantelcancer.cat. Així de fàcil, ens ha explicat l'Anna Treixerra. Si voleu saber molta més informació, podem ajudar nosaltres en aquest projecte o no?
De moment crec que no, perquè...
Però tot arribarà.
Però tot arribarà. Nosaltres vam començar aquest projecte amb aquest crowdfunding, després s'hi va afegir xarxa audiovisual local. Amb ells doncs, vam fer tota la web, tota la producció. I aquest any també ens van concedir un projecte europeu per traduir al castellà i a l'anglès tots els continguts i per fer-ne més difusió i doncs, donar-ho a conèixer en congressos i en els mitjans. I llavors la idea seria continuar ampliant aquest projecte. Evidentment necessitem diners per ampliar-ho, però encara no hem organitzat.
Encara no sabeu com es farà. Per tant, hem d'estar pendents. Us podem trobar a les xarxes socials o de moment només a la web?
De moment només a la web.
D'acord. Ja per acabar, donen res, dos detalls de com hauria de ser una dieta saludable i equilibrada per a una persona amb càncer i com es pot dur a la pràctica aquest dia a dia, Anna?
Val. És tan senzill com que una persona amb càncer ha de fer la mateixa dieta que una que no en té. És així de senzill. I la dieta per excel·lència és la mediterrània. Per tant, una dieta rica en fruites i verdures, sempre. També cal les carns i els peixos en moderació. Sempre triar les carns més vermelles i els peixos no tan vermelles i els peixos blaus. Fer servir l'oli d'oliva, importantíssim. I també afegir fruits secs, que a vegades sembla que costen perquè són calòrics, però són super saludables i també cal afegir-los a la dieta.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna. Mira, jo hi he entrat. menjardurantelcancer.cat, així de fàcil. menjardurantelcancer.cat, Anna Treixerra. Cuida't moltíssim i gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel a explicar-nos aquest gran projecte. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.